El bar. Una entrevista diferent.
Vinga, va, 2 minuts que passen, 2 minuts i mig que passen de 6:15 de la tarda. Nosaltres, com sempre, a aquesta hora i cada dimecres anem cap a la bodega bar de Bartolí, del carrer Vallespí, del barri de Sants de Barcelona, i avui parlem ni més ni menys que amb un referent del periodisme i amb un referent del feminisme. Només cal escoltar i aprendre. Nats a Ferrer.
Vai, com cada dimecres a aquesta hora arrenquem la caravana desplaçant-nos fins a la mítica bodega Bartolí del barri de Sants de Barcelona. Avui ens acompanya una de les referents clau del feminisme català, Natza Ferrer. Ella és la petita de 6 germans i la gran de la seva família, escriptora, comissària de l'exposició feminista Vies de Ser, autora de l'obra de teatre Yves, L'últim desig. Treballa i ha treballat en diversos mitjans de comunicació i també acaba d'engegar la segona temporada del seu podcast El nou paradigma, conjuntament amb Judit Martín. Segons diu, li queden moltes coses per fer, però ella es quedaria mirant una llar de foc encesa sense fer res a l'hivern. Avui, però, la convidem a la caravana per prendre alguna cosa, per escoltar-la i, sobretot, per aprendre'n. Natza Ferrer, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has decidit prendre un cafè amb llet, eh?
Sí, he decidit prendre un cafè amb llet, no sé per què, perquè ja porto prous cafès, però, bueno, en fi.
Amb què aniries a prendre un cafè amb llet? Amb un senyor que vol aprendre o amb un fals aliat?
Ostres, amb cap dels dos. O sigui, no, com que no has dit que era vida o mort, amb cap dels dos.
Si mai. Fos vida o mort.
No, si fos a vida o mort, mort.
Què és el pitjor d'un home que s'autoproclama aliat feminista?
Això, que s'autoproclami aliat feminista. No s'han d'autoproclamar res. S'ha de ser i s'ha d'exercir. No cal anar... Estem molt cansades ja que els homes es vagin autoproclamant tot el sant dia. Ja els hem sentit prou, ja sabem que són estupendos, però no cal que s'ho vagin dient cada 2 per 3.
Va, seguida parlant de feminisme, abans, però aquesta setmana estreneu amb Judit Martín segona temporada del podcast del nou paradigma. Quina valoració en feu de la primera?
Ah, estupendo, o sigui, el podcast és boníssim, nosaltres som boníssimes, la gent troba que està molt bé i no, bromes a part, ha sigut una experiència genial, per això repetim. Teníem la prova aquesta de la primera temporada, de saber com ens aniria, quina mena de parella formàvem jo i la Judit, que ja m'ha explicat que ens coneixíem de la ràdio, però no ens coneixíem molt profundament, i per tant això era una prova de foc per totes dues. Per tant, el resultat ha estat molt bo a tots els nivells i sobretot hem assolit el que volíem, que era fer una cosa de riure en la que primer nosaltres riguéssim molt fent-la i després transmetre aquest riure cap en fora.
I trobarem novetats en aquesta segona temporada?
Sí, novetats, allò que es diu novetats molt especials. Sí, tots els lemes, aquests cutres que s'utilitzen, hi haurà moltes sorpreses, doncs hi haurà moltes sorpreses.
I fot que és fresc.
Sí, fresquíssim. Tot lo fresc que podem ser dues dones entre 40 i 50 anys.
Es publiquen llibres com el Que no t'expliquin contes, Curs de feminisme per microones o Tinc algunes certeses i molt dubtes, aquest és l'últim. Fas el podcast, escrius a l'Ara. Tens la sensació que malgrat haver deixat la ràdio, no pares?
Sí, això és una cagada meva, t'he de dir. Sí, perquè la intenció d'haver deixat la ràdio realment... Ara quan has dit totes aquestes coses que he fet, dic, hòstia, em puc morir tranquil·la, ja n'he fet moltes, així, vistes en grup, perquè jo no les veig en grup, les veig amb el pas del temps. Però sí que tinc la sensació que aquella idea en la que jo vaig expressar-me que necessitava parar i tal, no ha sigut una parada com la que jo m'imaginava. Culpa meva, eh? També culpa meva i del sistema, no?, que et fa angoixar si desapareixes del tot. Però
això
sobretot
dir,
culpa
eh?
Meva, però sobretot culpa meva, perquè la decisió al final, la última, no?, jo crec que som també molt responsables del que triem, i per tant no ho he fet molt bé, però encara tinc oportunitats de rectificar.
Això t'anava a dir, amb la militància, ja sigui feminista, ja sigui d'esquerra, ja sigui independentista, si no hi ets, desapareixes?
Amb la militància, clar, el problema de la militància és igual si desapareixes tu. La qüestió és que la militància es mantingui per altres bandes. Però sí que és veritat, ara que has anomenat tot això, que jo sóc molt activista i, per tant, dedico molt de temps a fer coses des del meu punt de vista per millorar el món, sí, demana molt de temps i sobretot has de saber això, que la teva importància és relativa. Per tant, també en l'activisme, en el moment en què veus que ja hi ha altra gent que se n'ocupa, també tu pots relaxar-te una mica. Sí que és veritat que cada veu és cada veu, no? I... però la meva no és imprescindible, naturalment que no.
Malgrat tot, trobes a faltar la ràdio?
No. No. Malgrat tot, què vols dir? No.
Malgrat que no pares?
No, justament no, justament no. Realment el ritme de la ràdio i el que feia jo a la ràdio, tot això no ho trobo a faltar. Reconeixent que ha sigut la millor etapa laboral de la meva vida i que és la feina que he tingut i tindré més bona de la meva vida, però no la trobo a faltar. I ho dic molt sincerament, eh? I ho notes, és a dir, no tinc una ansietat ara que palpa el micròfon, tot i que no callo, però això ja és una cosa natural meva.
Deia que publiques articles cada setmana al diari i ara, el darrer article, publicaves el següent. Guapa, crida cada matí, amb la mirada li repassa el cos de dalt a baix, se la fullaria. No té cap intenció de tenir-hi una conversa, només de follar-se-la. Ell a ella. Ella no cal que faci res, només cal que posi el cos, com el posa cada matí que surt a casa i l'ensenya a tothom. No se n'amaga. Per això ell considera que li pot llançar una floreta. De fet, està convençut que ella ho espera. Encara ni se'l mira quan ell crida. Les dones que estan bones són massa cregudes, pensa. Però en realitat se li fot com sigui. De fet, l'excita que vagi de dura. Li agraden les dones fortes, el posen calent. La setmana passada va veure com sortia de casa seva amb un altre home. Aleshores, no li va dir res. Que bèstia. Que bèstia.
És així.
I com passa cada dia,
és
això,
així,
no?
És així. La idea era... d'aquest article era... no, que es titulava Històries de violència, era justament veure què és el que ens passa diàriament a les dones i la impunitat amb la que això es fa, no? Que és... per més que ho denuncis, per més que insisteixis, continua passant. I pensa que en molta part d'aquests articles, moltes vegades, en lloc de les mostres de solidaritat que esperes, sempre hi ha el... exageres, no tots els homes som així, els clàssics, no? Els ofesos, de torn. Sempre hi acaben sent que troben que t'has passat de voltes i això. M'agradaria a vegades que aquesta gent tingués l'experiència que nosaltres, les dones, tenim a la vida.
Precisament ara que s'han publicat dades sobre l'increment de violències masclistes, de fet, segons dades de l'Hospital Clínic de Barcelona, han crescut en un 50% les agressions sexuals. Tot plegat entre la població més jove, com veus el feminisme?
Més necessari que mai, però és que sempre ho ha estat i quedarà molts anys perquè sigui necessari. Per tant, aquesta sí que és una lluita en la que no s'hi pot renunciar. Nosaltres, la meva generació, no veurem tots els canvis que tenim al cap i que ens agradaria assolir, però justament sí que el feminisme continua sent el moviment polític més important que hi ha actualment a nivell mundial. I aquí hi ha un relleu generacional molt interessant. Per tant, jo en aquest sentit estic molt tranquil·la. També és veritat que vivim uns temps fosquíssims en el que pràcticament tot està tirant enrere. Per tant, són aquestes lluites que hi han de ser justament en aquests moments difícils.
Ara em deies, pràcticament ha estat tot tirant enrere, ja que estem parlant de feminisme. Què et passa pel cap cada cop que una dona interpel·la una altra dona, com va fer Carla Toscano de Vox a Mirena Montero al Congrés?
És que estem parlant de l'extrema dreta. Una dona d'extrema dreta és una dona masclista per definició. L'extrema dreta és masclista per definició. A mi el que em sorprèn és la sorpresa. És com l'imbècil aquest del Pablo Motos, o sigui, l'acabem de descobrir ara fa anys que aquest senyor és un masclista de l'alçada d'un campanar. El problema és com és que aquesta senyora està al Congrés dels Diputats, com és que el Congrés dels Diputats no frena això i com és que aquest senyor té un programa de tele. Aquests són les preguntes. La resta, escolta, la humanitat és complexa i cretins n'hi ha de tots els gèneres i de totes les nacionalitats.
Què t'ha semblat la gestió del que s'ha conegut com la llei del només sí és sí?
Aquí tenim un problema, clar, perquè el que no pots fer és canviar les coses i canviar-les tan malament. És evident que totes, jo no hi entenc de lleis, afortunadament per mi, però totes les lleis tenen escletxes, però no pots deixar unes escletxes tan grans en una societat en la que les dones no confien en la justícia, referent a tot el que els hi passa, òbviament, perquè tenim massa casos que ens porten a desconfiar, en què moltes dones no denuncien perquè no se senten segures. Per tant, tot això només fa que augmentar la sensació d'inseguretat, de la manca de protecció de les dones per part de l'Estat, no? Per tant, malament. Aquestes coses dolen. És veritat que es fa amb molt bona intenció, però s'ha de ser molt més curosa i afinar molt més. No et pots trobar amb aquestes escletxes, com dic, tan immensa.
Deia Natza que avui venia a seure en un bar, a escoltar i sobretot a aprendre. De quina manera el feminisme interpel·la els homes?
De la mateixa manera que ho interpel·la qualsevol altre moviment. El que passa que us negueu molt a escoltar-lo i us negueu molt a pensar que va amb vosaltres. I per tant és aquella frase també, no, no, si jo tinc germanes, jo tinc mare, jo tinc nòvia, ja, i ets un masclista, saps? O sigui, de què em serveix que tinguis tot això? Llavors, els homes no feu cap esforç per anar vosaltres al feminisme. Llavors el feminisme té molta feina ja amb tot el que té, i és molt esgotador anar a convèncer-vos, però jo crec que mirant altres moviments heu de ser capaços d'incloure-us en aquest i actuar activament, que no ho feu, no ho feu, no us sentiu interpel·lats mai pel que ens passa a les dones, i això és un problema, perquè la major part dels nostres problemes són culpa vostra, directa o indirectament.
El problema més gros que tenim els homes envers això és que encara no creiem que el masclisme també ens afecta a nosaltres?
Exacte, exacte, que és el que diem, no? Jo sempre dic que el feminisme és un moviment que ens beneficia a tots i a totes, perquè justament vosaltres també formeu part d'un sistema en el que no us sentiu còmodes. La major part de vosaltres també us han dit com heu de ser, com heu d'actuar. Si no entres dintre d'aquests esquemes, òbviament no estàs bé. Però és que si jo veiés a tots els homes feliços i contents i absolutament satisfets, diria, hòstia, realment s'han muntat un sistema en el que ells sí que s'hi senten a gust, a nosaltres estan putejant pels segles dels segles, però ells estan contents. No és el cas. No és el cas. Llavors m'al·lucina que no us revelés contra això. Ho entenc des del privilegi. O sigui, no esteu bé, però teniu tots els privilegis. Clar, no és el mateix no estar bé i a sobre no tenir cap privilegi, la qual cosa fa que et rebotis, òbviament. Però m'al·lucina molt que no tingueu la capacitat que té el moviment de feminista de realment qüestionar el sistema de dalt a baix i donar-li la volta.
Abans llegia una part de l'article que publicaves la setmana passada al diari Ara i et deia que bèstia, no? Quantes vegades t'has hagut de sentir, ostres, Natza, és que uses un llenguatge que igual no cal entre els homes perquè és molt bèstia, precisament.
Sí, moltes vegades, però ja em coneixeu una mica i sabeu que m'és absolutament igual. D'alguna manera s'ha de parlar i aquesta és la meva. Sí.
El feminisme també inclou educació emocional en tant que ens falta a tots, especialment als homes?
El feminisme és educació emocional. El feminisme reclama justament aquesta part que s'ha considerat pel sistema molesta, diguéssim, que són les emocions, que s'ha atribuït a les dones com si les dones no fóssim raó, només emoció, i com si els homes no tinguessin emoció i només tinguessin raó, no?
T'ho preguntava, Natza, perquè ahir, justament, mira, està la Nina aquí amb nosaltres i justament ahir anàvem a veure
la
un
Nina,
musical.
Vine.
Si vols, explica-ho tu,
sí,
també,
clar,
això, eh?
Sí, clar, explica-ho tu.
Anàvem a veure un musical ahir, al Teatre Condal de Barcelona.
Sí.
I vam acabar plorant els dos com a toies.
Efectivament.
I jo no sabia on fotre'm. I pensava, per què no?
Quin musical era.
Una llum tímida. Preciós. Preciós. La història de dues dones, la història d'amor de dues dones durant el franquisme.
Però sembla que
Tonta.
Sí, ara diré una cosa molt, molt absurda, però sembla que els homes només puguin plorar quan deixen el futbol, per exemple. No, només es veuen homes plorant quan deixen els esports, que és una cosa absolutament ridícula i a mi em fa molta vergonya de veure. Entre altres coses, ja ho entenc, eh? Vull dir que li has dedicat moltes hores i sobretot li has posat molt el cos que te'n recordaràs de lo destrossat que el tens. I jo crec que això és motiu de plorar. Però fixa't que són en aquestes ocasions en els que socialment es considera ben vist que un home plori, no? Però fora d'això, no, si plores veient un musical, dubtaran de la teva sexualitat, és el primer que et diran, no? A més, estàs veient un musical i a sobre plores, ja, pam,
encasellat directe,
clar, encasellat directament. És molt ridícul, sincerament, és molt ridícul. És com dir, tots som així o tots som aixà. És molt tonto, i de la mateixa manera que, evidentment, quan jo increpo els homes, no increpo a tots els homes, alguns més especialment que els altres, però, òbviament, hi ha un genèric en el que ens hem de dirigir i que després cadascú, la seva consciència, sabrà com actua, no? Però aquesta cosa del plorar és curiós que continuï passant, això, eh? I que els homes continuïn amagant-se tant de plorar.
Ara em deies, el meu discurs no va cap a tots els homes, va cap a una franja en concret d'homes, etc, etc, etc.
I a les dones, quan... sobretot a les dones, sobretot a les dones, perquè el gran problema que tenim és una cosa que jo també insisteixo molt, si totes les dones fossin feministes, el problema s'hauria acabat, també t'ho dic, perquè som majoria, no? Per tant, a mi...
No som majoria?
No, home, no, no som majoria. Mira aquesta de Vox i em diràs lo feminista que és. No, no, però aquesta és la gràcia, és a dir, també hi ha una reivindicació que de dones, les dones no som homogènies, hi ha tot tipus de dones. Òbviament a mi m'agradaria que no hi haguessin dones d'extrema dreta, però n'hi ha. I òbviament a mi m'agradaria que la primera ministra d'Itàlia de la història no fos una dona d'extrema dreta, però, ostres, amb tot el que ens hem menjat al llarg de la història, està passant el que està passant i ens hem d'acostumar a que les dones som multicolor en tots els sentits, no? Per tant, aquesta cosa de dir, ah, però és una dona. Sí, home, és una dona que s'ha educat com totes, ens hem educat en el masclisme i en aquest sistema. Per tant, reproduirà, i sobretot en esferes de poder, reproduirà exactament el mateix que els homes, perquè si no també costa molt d'arribar-hi. Aquesta és l'altra. Saps? Com hi arribes? Sent feminista? És complicat, ja t'ho dic jo, eh? És complicat.
Respecte al discurs, deia, quan et trobes algú que et confronta el discurs feminista, encara te'n sents o dius, mira... Jo ja estic cansada d'explicar-me...
Depèn molt de la persona. Hi ha persones amb les que tens ganes de tenir un debat, hi ha persones amb les que no. Això depèn molt del tarannà. Jo sóc una persona amb poca paciència en general i veig a venir ja el tipus de pregunta o el tipus de consulta. I no tinc prous anys com per no perdre molt el temps.
Entens, però, que hi hagi homes que... els costi entendre o situar-se en tot plegat perquè diuen sí, sí, jo estic d'acord, però llavors no vull semblar un fals aliat i no sé com fer-ho del tot per encaixar
sí, però,
en aquest discurs.
Però m'és igual, és a dir, els homes us heu de posar... I em dirigeixo a tu també, pobre, perquè et tinc al davant. Bueno, pobre, tampoc em fas cap pena.
Tira.
Sí, però perquè ets un home, diguéssim, i et tinc al davant. Però, òbviament que s'ha de fer un esforç. Nosaltres hem de fer un esforç. Nosaltres hem hagut de fer un esforç molt més gran. Llavors, què m'estàs explicant? Quin és el teu problema de vida? Que no ho entens? Que no t'adaptes? Noi, doncs hem tret molts llibres, alguns més complicats i d'altres més fàcils de llegir, que igual els has de... O sigui, entens? Que es parla tant de la cultura de l'esforç, que jo la odio, la cultura de l'esforç, però aquí no es fa cap esforç. T'ho han de donar tot mastegat. Clar, jo trobo que hi ha una mandra infinita i aquest no, si jo sóc pro, el pro aquest, si no ets capaç a la vida de treure aquest pro, deixa-ho estar, no? Jo no sóc racista, però, jo no sóc homòfob, però, no? Això ja... Són frases ja que haurien d'estar destituïdes, s'haurien d'eliminar de les nostres converses.
Com saps, Natza, ara s'està negociant entre PSOE i Podemos la reforma de la llei trans. La lluita feminista i la drets LGTBI han d'anar de la mà?
Ah, aquesta és la gran pregunta, aquesta és la gran pregunta. I t'ho deixarem una pregunta oberta i que es reflexioni cadascú el que hagi de reflexionar. Perquè en el meu cas és evident que hi ha, que les lluites compartides ens fan més fortes, però també en molts temes ens separen. I per tant, aquí hi ha molta agressivitat en moltes discussions i jo penso que fins que no es baixi aquest nivell d'agressivitat no podem tenir un debat seriós sobre tot això. Però no només passa amb el feminisme, les lluites compartides passa, no, amb l'ecologisme, no, també s'inclou l'ecologisme, passa amb moltes altres, amb l'antiracisme, etcètera, etcètera. És un tema que no ens dona ara per parlar-lo massa i trobo que ens estem posant massa serioses pel dia que és i sí? Per estar en un bar. Sí, jo en un bar normalment no parlo d'aquestes coses.
Per cert, deies en una entrevista, no?, que els homes gastem més en un bar que amb el psicòleg.
Sí, és veritat. Però això és veritat, o sigui, però perquè també en aquesta...
No m'ho diguis, eh?
En aquesta... Sí?
Hòstia,
però sí que estàs malament, tio.
Fatal.
Ja, però és normal, que estiguis malament. És lo normal que estiguis malament. Sí que és veritat que hi ha aquesta educació que ens han donat que fa que nosaltres tinguem més capacitat per demanar ajuda externa que els homes, però això és un problema, com dèiem al principi, del sistema, de l'educació, que tu t'han dit, és que tu has d'aguantar tot i, per tant, com que no ho aguantes, acabes a un bar bevent cervesa, no?, per exemple. Ja, és una mala solució, com tots sabem, tot i que és una solució en la que totes també hi hem caigut, en alguna ocasió.
Va, canviem de qüestió perquè el proper febrer farà un any que ets a la Junta d'Òmnium Cultural. Les coses es canvien des de la militància activa i per això vas decidir unir-te a Òmnium Cultural?
Sí, per això i perquè el Xavier Antic és una persona que respecto molt, que és el president d'Òmnium, que conec de fa molts anys, i perquè segurament és el pitjor moment per entrar a Òmnium, no? És el pitjor moment de l'independentisme, són les hores més baixes. I per tant, intentar, ja et dic intentar, aquí l'ambició hi és tota, però el moment és molt complicat, intentar revertir aquesta situació en la que ens trobem, en la que socialment ha baixat absolutament tot cap avall, i normal, perquè ha passat tot el que ha passat, jo crec que això ho fa més interessant i ho fa molt apassionant, però insisteixo, complicadíssim.
Tu tens la sensació del ens han enganyat? Està aquí la pregunta.
Ens han enganyat. Sí, clar que ens han enganyat. Sí, sí, ens van enganyar. Ens van enganyar, no hi havia... Jo crec que el problema també estava en que segurament hi havia molta menys confiança per part de la política en l'1 d'octubre que per part de la gent. I aquí és on va fallar el pronòstic, no? La gent hi era, com hi havia estat durant tots aquests anys, i les altres coses no estaven tan preparades. Però sí, home, és normal, clar que he tingut aquesta sensació d'engany. Com tots els indepes, no?
Òmnium Cultural, lluita independentista, però també lluita pel sector cultural català. Quina és la situació del català? Quina és la situació del català, la cultura catalana?
La cultura catalana està en un moment bo.
Ara hauríem de definir què és cultura catalana,
sí,
que saps,
no,
que és un debat que...
Diguéssim que la cultura feta en català. La cultura feta... Parlem d'això perquè és el que Òmnium treballem. O sigui, no parlem de la cultura feta en altres llengües. La cultura que es fa en català jo crec que viu un moment molt bo i a més ho estem vivint amb exemples, per exemple, no? El gran èxit del Carràs és un exemple molt... A més, fixa't que ve acompanyada de grans èxits de dones, que això a mi em fa ja triple feliç, en català i de dones. Què es pot demanar més? Veus, ja em puc morir, ja t'ho deia, que hi ha moltes coses que ja em puc morir. Un molt bon moment, paradoxalment, en el mal moment que viu la nostra llengua, en la situació actual, no? Per tant, aquest tema sempre és complicat, perquè com defenses tot això sense un estat? És un tema molt difícil. I com un estat no et defensa en absolut la teva llengua ni la teva cultura, no? Per tant, aquí jo crec que Òmnium juga el paper que ha jugat tota la vida, que és trist, perquè des de fa 60 anys que estem fent exactament el mateix, que és defensar una cultura que encara no es pot defensar per moltes raons, no?
Llibres, podcast, teatre, exposicions... I si et pregunto per futurs projectes...
El futur no existeix, com deia un...
Tens la sensació que ho has fet tot o no?
No. Tinc la sensació que encara em queden coses per fer, però no visc amb l'angoixa de fer-les o... Sí, tinc ganes de treure un altre llibre, tinc ganes d'escriure més, diguéssim. Però jo sóc una persona, com veus, bastant dispersa, i llavors em distrec. I començo a fer altres coses i això. Però jo crec que el que he fet està bé, estic molt contenta amb aquesta trajectòria, i he tocat pals que em feia molta il·lusió tocar, i me'n queden de nous, i tant, dintre de que veus que tot està una mica relacionat, sobretot amb la comunicació, diferents maneres de comunicar coses. A mi això m'apassiona, m'agrada molt, m'apassiona molt. I crec que és el que... Jo no sé fer res, i per tant jo crec que això més o menys me'n surto.
Passar-te un podcast, per què? Per què aquest format?
Perquè era el format que ens donava més llibertat a tots nivells, sobretot llibertat de fer-lo quan ens donés la gana, fer-lo com volguéssim, la durada que volguéssim, és a dir, no teníem cap pressió de cap tipus, només la que nosaltres dues ens posàvem, i per tant era fer una feina amb una llibertat que segurament fins ara no havíem tingut.
De moment escoltarem a Spotify, està el podcast,
i
a l'iVox també, a les properes setmanes el nou paradigma. Natza Ferrer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.